Bones festes.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3. Ignition.
Senyores, senyors, benvinguts en el nostre avió
a Formentera.
Avui, i per darrera vegada, en format friki, ara us ho explicarem per què. El nostre convidat serà avui l'exdirector del Jueves i excel·lent dibuixant Albert Monteys, que presenta el còmic Matadero 5. A la secció cine de mitjanit li volem retre homenatge a les pel·lícules que sí han gosat estrenar en sales durant aquest 2020. La secció Taconats mos parlarà de s'anime Slayers i tancarem el programa amb una selecció dels millors videojocs per regalar aquest Nadal a la secció Ready Player 3.
Avui és Freaky Friday.
Freaky.
Com us dèiem, el darrer vol a Formentera passa a ser primer vol a Formentera en uns dies i algunes coses es perdran pas camí. Una d'elles és l'edició especial friki des divendres. Això no vol dir que desapareguin els còmics, els videojocs o les sèries d'entre els nostres continguts. Al contrari, vol dir que es repartiran per tots els dies. Per cert, el futur primer vol a Formentera s'emetrà a partir de gener de 6 a 7 del matí. És a dir, que o haureu de matinar molt per escoltar-nos o haureu d'escoltar-nos a internet, que també és una molt bona opció. Àlex Berlanga, molt bona nit. Estàs trist, deprimit?
Home, una miqueta, perquè han set molts anys, ja, però bé, content, content també.
Sí, uns quants anys de friquisme.
Sí.
No, però seguirà. Anem amb les notícies friquis de la setmana.
Vinga, comencem parlant de còmics, perquè l'editorial americana DC Comics i la japonesa Kodansha acorden llançar mangas de Batman i Joker. Com deim, DC i Kodansha van anunciar recentment la seva associació. Aquestes publicacions es llançaran a la revista Kodansha's Morning, així com en la plataforma digital de l'editorial Tokyo Comic Days. La història de Batman es titularà Batman Justice Buster, de l'equip format per Eiichi Shimizu i Tomohiro Shimoguchi. Sortirà a la llum la quarta o cinquena edició fusionada d'aquesta revista, el Morning, de finals d'aquest mes. Crec que va sortir ahir al Japó. I per altra banda, Joker vindrà sota el títol de Wanope Joker, que farà Satoshi Miyakawa.
No hi ha res com una notícia amb molts de noms en japonès.
Sí, i Keisuke Goto. I el seu llançament, en aquest cas, d'aquest còmic manga del Joker, es durà a terme en el 6è número d'aquesta revista, de la Morning, que sortirà el 7 de gener de 2021.
Solen ser ses notícies preferides dels nostres oients.
També. Bé, deixa'm els còmics i anem amb sèries de televisió. Fins a 18 sèries de DC arribaran a HBO Max. El confinament s'han avorrit molt. L'esperada arribada d'HBO Max a Europa està causant més que renou en les oficines de DC, que pensa posar tota la carn a la graella amb la plataforma de streaming i no quedar-se enrere respecte a Marvel. Ja tenien diverses sèries confirmades oficialment, com eren Peacemaker, Green Lantern, Strange Adventures, Justice League Dark, Super Hero High i Gotham Central, i que se sumen a les ja en curs Doom Patrol, Titans, Young Justice i Harley Quinn. Encara no està confirmada la temàtica de la qual tractaran la resta de sèries, però alguns rumors apunten que podrien tractar-se de The Question, Lobo, aquesta sí que podria molar molt, Catwoman o Constantine. Caldrà esperar, això sí, però sens dubte l'univers DC tindrà una forma, una forta presència en aquesta nova plataforma.
Molt bé, i per tancar la nostra secció de notícies, Lock and Key.
Lock and Key renova per a una tercera temporada.
Sí, tu dius... quan la segona encara no s'ha...
Sí, sí, bé.
O s'està enregistrant encara.
Sí, sí, no, mira, bé, durant aquest mateix any Netflix va decidir renovar Lock and Key per a la segona temporada. De fet, la producció d'aquesta va començar el passat mes de setembre. La història de Lock and Key, recordem, és una sèrie que es basa en l'aclamat còmic realitzat per Joe Hill i Gabriel Rodríguez. La sèrie sembla haver funcionat realment bé entre el públic i ha rebut crítiques molt positives. En general, es destaquen les actuacions dels actors més joves d'aquest repartiment, els efectes visuals i el disseny de l'escenari. També s'ha informat que la producció de la segona temporada acabarà aquesta mateixa setmana i el mes vinent es reunirien per a començar a treballar en la que seria la tercera temporada.
Molt bé, idò, fins aquí les notícies. Ara mateix parlam d'una excel·lent adaptació d'una novel·la en es còmic, Matadero 5.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Com us hem explicat abans, anem a parlar de Matadero 5, la primera adaptació en es còmic d'una novel·la famosa, la novel·la de Kurt Vonnegut, que es diu així, amb aquest nom, i que ha estat dibuixada per Albert Monteis.
Continuant, com dius, Vicent, per parlar de còmics i d'un que ha sortit fa poc i que està rebent molt bones crítiques, tant per tant dels medis especialitzats com, sobretot, del públic. Torna el dibuixant d'Albert Monteis amb una obra molt curiosa. Com deies, l'adaptació de la novel·la Matadero 5 de Kurt Vonnegut, una obra satírica sobre les experiències i memòries del soldat Billy Pilgrim durant la final de la Segona Guerra Mundial. Monteis s'ha juntat en aquest cas amb el guionista Ryan North i és per això que hem convidat aquí al nostre darrer friki de l'any aquest dibuixant. Albert Monteis, molt bona nit i benvingut.
Hola, com esteu? Bona nit.
Bona nit.
Albert, molts et coneixem per la teva feina durant moltíssims anys a la revista del Jueves, però des que vas deixar el setmanari, el teu nom sona de manera més internacional. Però explica'ns com estàs vivint aquesta trajectòria professional des de llavors.
Clar, la veritat és que quan vaig marxar del Jueves, ara ja fa ben bé 6 anys, crec, no sabia què faria amb la meva vida, de fet, en aquell moment, però el cert és que estava molt cansat de l'humor d'actualitat, sobretot, no tant de l'humor en general com de l'humor de seguir el diari dia a dia, saps? I l'entrega setmanal i tot això. Feia 18 anys que ho feia i la veritat és que feia temps que em plantejava un canvi de carrera, però no sabia com fer-m'ho i al final, mira, la vida t'emputxa, no? O sigui, com sigui, i vam marxar per una qüestió ideològica de la revista, però al final em va servir d'oportunitat per fer una mica borrona i compte nova, començar de zero i posar-me a fer un tipus de còmic que no havia tingut temps de fer mentre estava el Jueves, que era un còmic més narratiu, amb un estil potser més naturalista. Bueno, em va servir això, per treure'm diverses espinites que tenia clavades, no? Per sort la cosa ha anat rodada, no? I després d'Univers, que va funcionant, bueno, estava funcionant molt bé encara, doncs el fet de que et vegin fora, doncs també fa que t'avisin per projectes com aquest, per exemple, no? Jo estic contentíssim perquè ja et dic que després de 20 anys de carrera, no? Tenia la sensació d'estar com estrenant una joguina nova, no, diguéssim, un estil nou i una carrera, diguéssim, que ara comença a arrencar, de fet, pues està molt bé.
Diuen els experts que des que has deixat el Jueves dibuixes millor. Això, ho tenies amagat, les teves noves habilitats com un superheroi o era el que marca cada llenguatge?
Sí, jo en aquest cas, clar, dibuixar millor no ho sé, perquè en realitat el que passa és que abans tenia un estil de dibuix més humorístic, més de nas gros, i ara pues, el tipus d'històries que he d'explicar doncs, m'han demanat un dibuix més, com més naturalista, com et dic, no? Amb un punt més proper potser a la realitat, tot i que el meu dibuix de fet no és excessivament realista. Però sí que és veritat que he hagut d'aprendre una altra vegada a dibuixar en certa manera, saps? M'he hagut de posar una altra vegada a veure aviam com es feien certes coses i de fet l'univers m'ha servit molt, no?, per anar polint aquest estil de dibuix que crec que Matadero sí que ha sigut un TVO on ja sabia fer moltes coses que havia estat aprenent durant el procés d'Univers.
Podríem dir, Albert, que professionalment de sortir del Jueves t'ha sentat bé.
Sí, sí, absolutament. La veritat és que jo estic molt content de la meva etapa al jueves. Sempre que em fan aquesta pregunta, dic jo jueves vaig ser molt feliç, diguéssim. Però el cert és que tot té un final, no? I totes les etapes hi ha un moment que s'acaben. I la veritat és que en aquest cas, sí, és veritat. Tinc molta sort que he encarat diversos projectes, que un molt personal, com és Univers, i aquest, que tot i que era un encàrrec que hi ha molt a prop de casa, perquè era un lector de Vonnegut voraz, vamos, i era gairebé la història que hagués triat jo adaptar si m'haguessin preguntat és aquesta, directament. O sigui que sí, sí, m'ha sentat molt bé, sí, estic molt content.
A més que, com també deies, no? fa uns anys va sorprendre al públic, tant nacional com també internacional, amb Universe, un còmic que vas publicar en un principi a Panel Syndicate. Vas estar nominat als Premis Eisner i ara aquest còmic es publicarà físicament als Estats Units per l'editorial Image. Una pregunta que segurament ningú t'ha fet, no? Però per a quan el segon volum?
Bona pregunta. Mira, la veritat és que el segon volum hauria d'haver sortit aquest any, si tot hagués anat bé. Però al mig va caure el projecte de Matadero 5 i, clar, jo al principi, en mi cabeza de Chorlito, tots els dibuixants som molt optimistes amb el nostre temps, jo crec. I em plantejava fer les dues coses al mateix temps, que en un any fer la novel·la gràfica i, a més, anar salpimentant-ho amb números d'univers. No ha pogut ser, perquè el llibre va ser tan exigent i tan heavy, amb la qual cosa el que he decidit és, ara estic just aquests dies acabant quatre portades que tinc per coses i tal, i a partir de gener he decidit dedicar 2021 només a Univers, amb la qual cosa entenc que possiblement cap al desembre de l'any que ve i tal podrem tenir un segon volum.
A més, altres cosetes internacionals, recordem la teva portada per un còmic de DC, concretament La boda d'en Batman.
Sí, sí, és veritat. Això va ser per l'edició espanyola, només, per això. Però, bueno, va ser una manera, sí, sí, també, de jugar amb aquestes joguines, no?, de les grans companyies, que sempre és com una cosa que molts dibuixants tenim una certa curiositat, no?, per aquestes coses. I això, sí, sí. I sobretot molt agraït a la gent d'FC que han decidit experimentar amb aquestes coses, no? De fet, fa poc va publicar una portada de Max amb un especial del Joker, no? I els agrada molt provar autors, no?, diferents per les seves portades.
Clar, i amb tot això comencen a obrir-se les portes internacionals i a poc a poc, bé, després d'arribar va arribar altre còmic, Solid State, amb Jonathan Colton i el gran Matt Fraction. En algun moment vas pensar que arribaries a aconseguir tot això, que de sortir també d'Espanya i publicar a fora d'aquí?
La veritat és que ni m'ho havia plantejat. Clar, durant el primer tram de meva carrera l'humor és molt difícil d'exportar perquè és molt propi de cada país, no? Amb la qual cosa jo era un autor que fora era absolutament desconegut. I la veritat és que, a més, jo, que soc molt poc de planificar-me la carrera ni res, jo deixo que la vida em sorprengui, saps? Arriba un dia que em proposa el Marcos col·laborar amb Panel Syndicate i doncs m'hi apunto, no? El Matt Fraction veu la meva feina i decideix que vol treballar amb mi pel llibre, doncs encantat, saps? Però la veritat és que a mi totes aquestes coses em van passar una mica en el... Això que jo sóc el primer sorprès, diguéssim, saps? Perquè a part un sempre té una mica el síndrome de l'impostor, no? De dir, estan confiant massa en mi, no? Però la veritat és que no, era una cosa que no m'esperava per a nada del mundo.
Ara tornem a repetir la mateixa pregunta d'abans. Podríem dir que sortir del jueves està sentat molt bé.
Sí, 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 totalment. La veritat és que ha sigut el... Sí, sí, ha tret un tap, diguéssim, que tenia de coses que volia fer que no les estava fent, i la veritat és que inclús, ara sabent-ho, potser hauria de fer inclús un parell d'anys abans o tres.
S'humor amb data de caducitat, amb s'humor diari o s'humor semanal, com és el del jueves, ha de ser criminal, realment.
Sí, 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 a part...
Ha de ser molt exigent.
Sí, sí, sí. A mi l'humor costumista m'agrada molt. O sigui, explicar la meva vida, per exemple, una història que vaig fer sobre això d'Albert Montells, que era explicar el meu dia a dia, això encara m'agrada fer-ho. Però seguir la política i haver de fer un xiste al cap de 10 minuts que passi alguna cosa, haver de tenir una opinió formada i donar... A mi em sembla admirable. La gent que ho fa constantment i que ho fa bé em sembla...
Ara és més difícil que mai, perquè els polítics estan molt per damunt ja de lo que és sa comèdia, sa farsa, sa Inet i es vodevil.
Sí, 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 sí. La veritat és que en els moments aquests en els que et posen el xiste tan evident al davant, inclús arriba un punt que és una mica depriment, inclús, saps? Quan realment veus que vas fent acudits però que la cosa no millora, diguéssim, al contrari, no, sinó que va pitjor. I al final va arribar un moment que jo vaig ser quan encara estava Mariano Rajoy de president, que m'havia promès a mi mateix no dibuixar-lo mai més, perquè em deprimia d'una manera tremenda dibuixar aquest home. Però vamos.
Bé, Albert, i ara tenim aquest nou còmic, Matadero 5 o La cruzada de los niños, l'adaptació, com dèiem, de la novel·la de Kurt Vonnegut. Explica'ns com va sorgir aquest encàrrec.
Bueno, va ser una oportunitat. La família de Kurt Vonnegut feia temps que estava buscant, que estava oferint els drets de la seva obra per adaptar-lo al còmic. Mira, de fet, m'havien arribat campanes ja feia temps que aquesta possibilitat existia. I res, un bon dia em va arribar un mail de l'editora de Boom, de la Sierra Ham, preguntant-me si estaria interessat en il·lustrar la novel·la gràfica de Matadero 5, que és un llibre que a mi m'entusiasma, possiblement és un dels meus llibres favorits, però que a mi em semblava absolutament impossible d'adaptar, perquè és un llibre molt literari, és un llibre amb una estructura molt particular, saps? I d'entrada, bueno, vaig dir que sí, bueno, que m'ho podia mirar, perquè realment el projecte m'entusiasmava, però amb molt poca confiança. I quan em va arribar el guió del Ryan North, em va semblar fantàstic, la veritat, em va semblar que l'home havia donat l'enfoque que feia falta per explicar la història, i s'havia plantejat explicar-la com si fos un còmic primer, saps? O sigui, abans d'una novel·la i tal, com si fos una història que s'expliqués per primer cop en un còmic, no? Sí. Sent servir tot el llenguatge del còmic i tot això, amb el qual m'hi vaig apuntar de cap, clar.
Clar, perquè a més, tant en Ryan North com a tu sou fans d'aquesta obra, no? Suposa com un doble repte, no? Adaptar això, perquè, clar, també tens el sentiment del fanàtic.
Ah, exactament, hi ha un punt de responsabilitat, no? Quan adaptes una cosa que t'agrada molt, de responsabilitat amb l'autor, de responsabilitat amb tu com a lector, que tens una idea molt concreta del llibre, i amb els altres lectors, perquè per Vonnegut és un autor que, sobretot als Estats Units, és un autor molt, molt seguit, i amb molts lectors i amb molts admiradors. Per sort, jo crec que el fan literari no és com el fan de certes franquícies, no? Que en seguida diuen que els has espatllat la infància i aquestes coses, no? En aquest cas, jo crec que estan més oberts a que interpretis i a que juguis una mica, no? I en general, ja et dic, no ens hem trobat amb ningú encara que ens digui que hem desvirtuat res, tot i que nosaltres realment, després parlant amb el Ryan com jo, hem patit molt, molt durant tot el procés, precisament per això, per aquest pànic de no ser els que espatllàvem una obra que ens semblava meravellosa i superinspiradora, no?
Això volia preguntar precisament, no? Si algú t'ha dit això, que és millor el llibre que el còmic.
No, de fet, inclús hi ha una cosa molt particular. Clar, jo crec que la història realment l'hem explicat d'una manera que funciona sola, que no cal ni conèixer el llibre ni res, no? Però inclús molt lector del llibre, que sobretot als Estats Units és un llibre que és molt llegit als instituts, potser massa aviat per lo que és un lector, molta gent ha dit, hòstia, he acabat d'entendre el llibre, o he retornit la lectura amb el vostre còmic, saps? Perquè, clar, el còmic el seu medi molt més visual, no? I molt més directe. Jo crec que hi ha coses en aquest llibre que hi ha molt salt en el temps, hi ha molta estructura com laberíntica, saps? Nosaltres ho explicant d'una manera molt més directa i molt més clara.
I ja per acabar, Albert, bé, acabem aquest any fatídic 2020 i ja amb bones previsions per a l'any que ve. Quin serà el proper projecte que podrem llegir? En què estàs treballant?
Doncs el que us explicava ara, Univers 2, mateix per mi és prioritat absoluta. De fet, inclús estic posposant altres projectes que estan sobre la taula, que no puc explicar cap al 2022 per poder, com a mínim, arribar al número 10 i fer el segon volum d'Univers.
Tu ets com Marvel.
Crec que a mi mateix, i als lectors, i a tothom.
Ets com Marvel, que ja té sa previsió per estrenar coses en el cine pel 2025.
Sí, sí, no és tal qual, sí, jo crec que els dos pròxims anys més o menys, sí, si tot va bé els tinc ocupats i després ja veurem.
Doncs ja només ens queda recomanar als nostres oients que s'apropin a aquest còmic Matadero 5 o La cruzada de los niños, aquesta adaptació de la novel·la de Carbonegat per el guionista Ryan North i el dibuixant Albert Monteix. Albert, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest darrer Vol a Formentera i V3 en ràdio, i molt bones festes.
Moltíssimes gràcies per rebre'm i això, que tingueu bona entrada d'any i que 2021 sigui molt millor que aquest any.
Esperem que sí, segur que sí. Albert Monteix, una abraçada.
Una abraçada molt forta. Adéu.
Adéu. Nosaltres anem a fer una petita pausa, però tornem de seguida aquí en el darrer Vol a Formentera. Los necesarios de
IV3 Ràdio desitja bon Nadal. Què passa amb el nostre cos, la nostra sexualitat, la ment, l'economia o les relacions socials quan passam dels 60 anys? Et convidam a escoltar la veu de la gent gran de les Illes i a reivindicar el seu paper a la nostra terra.
Som grans, amb Natàlia Blanes, dilluns a les 6 del capvespre a IV3 Ràdio.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IV3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IV3 Ràdio. IV3 Ràdio desitja bones festes.
Thank you.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Cine de mitjanit.
Àlex Berlanga, com estàs?
Bé, bé.
Darrer friki, eh? Quina pena. Bueno, però les coses canvien, els temps evolucionen, els Digimons digievolucionen...
Sí, jo sóc més de Pokémon, però sí, també.
Ja sé que ets més de Pokémon. Ja ho sé, ai, dolentor.
Sóc dels 150 Pokémons, no?, d'aquests nous que hi ha.
Molt bé, anem a parlar de cinema, perquè, bé, ha estat un any horrorós per cine. Varen fer l'altre dia la selecció de les pitjors pel·lis d'aquest 2020. No va ser gaire difícil, recordeu-ho, però el que no han fet és fer-li un homenatge a les sales de cine que han aguantat, a les pel·lícules que sí que han gosat estrenar en aquestes condicions de pandèmia que estan vivint, perquè hi ha hagut estrenes de cinema. I avui, en el darrer programa de Sant i en el darrer cine de mitjanit, anem a fer una repassada de les principals pel·lícules que sí que han volgut estrenar en sales. I començam just per la més recent, l'única estrena pràcticament friki de tot aquest 2020, almenys de la part de la pandèmia, de març fins aquí, que ha set Wonder Woman.
Este mundo aún no está preparado para todo lo que harás. Ya llegará tu momento, Diana. Y todo será muy distinto.
Ja té raó, ja, que tot és molt, molt diferent. Estan parlant no de Wonder Woman la primera, òbviament, sinó de la segona d'aquesta pel·lícula, amb aquest personatge de DC, que es diu Wonder Woman 1984. Jo no l'he vist encara, en Alex Berlanga sí que l'ha vist.
Sí, estàs content? Que de setmana, bé, en primer lloc, no soc fan, molt fan de Wonder Woman, però la primera part no em va desagradar i aquesta segona part, doncs, molt correcta.
Deixam la Primera Guerra Mundial i ens situem en els anys 80, un futur molt diferent en el que havia conegut la nostra protagonista i en el qual Diana Prince, que és així com es diu, troba a faltar companys despassat. En aquest nou capítol, Wonder Woman farà amistat amb Bàrbara Minerva, una arqueòloga que treballa per Max Lord, un megalòman obstinat a recopilar artefactes antics amb sa creença que aquestos el faran tan poderós com un déu. L'argument recorda sospitosament Indiana Jones. Wonder Woman 1984 s'hauria d'haver estrenat a l'estiu i va estar a punt de sortir només a plataformes digitals, però no, finalment es va estrenar el cap de setmana passat.
Va ser una sorpresa, realment.
En sales de cinema i celebrant que ho hagi fet, i de fet, encara fins i tot en un lloc tan remot i despoblat com a Eivissa, hi ha un cinema que encara la pots anar a veure. Aquesta Wonder Woman 1984.
Canviarem el nom del Cine Regio per La Gàlia, no?
Exactament. Canviarem el nom de Cine Regio per a cine, simplement, en major.
Bé, encara que l'èxit de les estrenes de cine en set una miqueta moderat, una de les pel·lícules infantils amb més èxit, després amb aquestes dates pandèmiques, ha set la segona part de Trolls, gira mundial.
¡Bobby, ven rápido! ¡Es una emergencia!
¿Te ocurre algo malo?
¡Estoy teniendo un bebé! Oh.
¿Un troll hip-hopero?
Un troll hip-hopero.
Els trolls que intenten modernitzar-se.
Estrenada aquesta pel·lícula finalment el passat 23 d'octubre, és una pel·lícula que continua encara, a més, a moltes sales.
D'entre les que estan obertes.
Sí, no? A més, aquí hi ha, per exemple, Santa Eulària està aquest cap de setmana. Bé, en aquesta... O a Formentera, està a Formentera. Bé, en aquesta segona part tornen els trolls, aquests éssers encantadors, amb els punxeguts pentinats de colors, que canten i ballen. En aquesta ocasió, Poppy, el líder dels trolls, descobrirà al costat dels seus amics que existeixen molts altres tipus de música, a part del pop que ells fan. En aquesta nova aventura coneixeran a trolls que estimen el jazz, la música country, la música clàssica, el funk o el techno. Clar que tot es complicarà quan Barb, la reina dels trolls rockers, decideixi destruir tota la música que no sigui rock.
Molt bé, estem amb Barb, amb sa reina dels trolls rockers, al 100%, i li donem des d'aquí, des de Rebola Formentera, tota la nostra comprensió. Una altra pel·lícula que s'havia d'haver estrenat en ple confinament i es va moure a finals de l'estiu va ser la nova adaptació a imatge real de Pinocho.
He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá.
Papá.
He tenido un hijo.
Una y dos.
Si lo... Un fi de fusta. Pel·lícula italiana amb Roberto Benigni fent de Geppetto. Tenim una nova adaptació d'aquesta famosa història basada en el llibre de Carlo Collodi sobre un titella de fusta que es converteix en un nen de veritat i té com a pare Geppetto, un pobre i solitari tallador de fusta. Un fuster. Com qualsevol nen, Pinocho sent curiositat pel món i aprèn per assaig i error, i en un món entre allò real i allò fantàstic i en una Itàlia rural i atemporal, Pinocho inicia un viatge que l'enfrontarà cara a cara amb sa natura, el regne animal i es món de sa imaginació. Una pel·lícula molt polida, esperada després de guanyar 5 premis David Di Donatello, entre ells els de millors efectes visuals. Home, si haguéssim de valorar per aquestes tres pel·lícules, de moment diríem que 2020 tampoc ha anat tan malament.
No ha anat tan malament. No. Bé, però, clar, si veus totes les pel·lícules que s'haurien d'haver estrenat aquest 2020 i han passat al 2021, dius, ostres, no? S'han passat molt bones pel·lícules o pel·lícules que tenen moltes ganes de veure-la. També, Vicent, aquest estiu va arribar una de les majors superproduccions de Hollywood que anaven a salvar les sales del cine, però que no va anar tan bé. No. Ens referim a la darrera pel·lícula de Christopher Nolan, Tenet. Aquest és el soroll de quan Pablo intenta arrencar
aquí
la moto.
Aquí tenim el típic soroll inquietant de pel·lícula que pretén ser inquietant i que vés a saber si ho aconsegueix.
Doncs bé, el nostre protagonista armat amb tan sols una paraula, Tenet. El protagonista d'aquesta història haurà de barallar per a la supervivència del món sencer en una missió que li porta a viatjar a través del fosc món de l'espionatge internacional i l'experiència del qual es desdoblegarà més enllà del temps lineal.
No ho entès res.
No. Moltíssima gent tampoc, i aquest va ser el problema.
Aquest és el problema que té Tenet. Bàsicament, l'argument és que el futur envaeix el present.
I que intenten evitar la Tercera Guerra Mundial.
Que és el futur atacant el present.
Sí.
Bé, una anada pilota molt cara, realment. Més coses.
Més cosetes i cinema espanyol. Cinema espanyol, altra pel·lícula valenta.
Altra pel·lícula valenta i que es podria dir que va salvar d'alguna manera sonor de cine espanyol va ser la darrera producció de Santiago Segura, que era una segona part. Padre, no hay más que uno, dos.
La llegada de la suegra.
Javier, tengo que hablar.
¿Qué pasa? ¿Me irás a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Es un niño. Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no.
Molt bé. Santiago Segura diu que té que ser un error, pues no. Mira, no. Després que Javier, pare de 5 fills, hagi viscut i superat l'experiència d'enfrontar-se a la caòtica realitat que suposa quedar-se només amb ells i sense sa dona i posar en pràctica la conciliació familiar, ses coses pareix que anaven rodant. Clar que una inesperada notícia ho posarà tot cames en amunt. L'arribada de sa sogra, que suposarà un nou repte familiar i, com sentiu, un nou fi a sa família. Comèdia familiar que ha aconseguit ser tot un èxit enmig de sa pandèmia i que, òbviament, s'escolten rumors d'una tercera part. Si és que qui li ho havia de dir en Santiago Segura, quan feia de...
De Torrente.
De Torrente.
I mira, finalitzem amb potser una de les estrenes que pitjor ho va tenir. Parlem de la darrera producció de l'estudi Pixar, Onward.
¡Feliz cumpleaños, hombrecito mío!
¡No, mamá! ¡Ah, qué asco!
Que Pixar, t'has fixat que en català és pixar.
Sí, no, té una traducció una miqueta dolenta, sí. Doncs bé, Onward, fa molt temps...
Home, literalment, si ho llegeixes en català,
sí,
pixa.
Sí. Bé, en aquesta pel·lícula fa molt de temps que estava ple de meravelles i existia la màgia. Com no era fàcil controlar-la, es va decidir buscar la forma més senzilla de fer-la funcionar. I avui aquest món està poblat d'elfos, de fades, de trolls, de pegasos i d'unicorns, però s'ha perdut la màgia per complet. Bé, als suburbis d'aquest món de fantasia fantasia viuen dos germans, els elfos adolescents Ian i Bradley. Les seves vides canviaran per complet quan llegeixin una carta que el seu pare els va gravar abans de morir. Juntament amb aquesta carta, el pare els ha deixat un bastó de mag com a herència. Serà llavors quan s'embarquin en una extraordinària missió per a descobrir si encara hi ha màgia en aquest món i per passar un dia amb el seu pare. Bé, com dèiem, va ser una de les pel·lícules més afectades per la pandèmia perquè es va estrenar una setmana abans de l'estat d'alarma. Disney no va trigar en ficar-la a la seva plataforma de Disney Plus i una vegada finalitzat el confinament va tornar la pel·lícula a les sales de cinema per veure si podien rascar alguna coseta, però no va rebre tanta assistència com Disney preveia.
Han fet un viatge, jo crec que bastant interessant, mirant cap endarrere, començant per Wonder Woman, que encara la podeu veure a les sales, i acabant amb aquesta producció de Pixar, que no està mica malament, Onward, que just s'estrenava abans de la pandèmia i que la pandèmia va tallar en sec. No ho sé, Àlex, tu què creus? El 2021 això de les sales de cine millorarà o les veurem anar desapareguent?
Bé, ja vam parlar...
Estem allí, eh?
Sí, perquè ja fa un parell de setmanes parlàvem d'aquesta proposta de Warner amb HBO Max, de les estrenes portar-la a aquesta plataforma digital, i que potser això pot fer moltíssim mal a les sales de cinema.
Veurem què passa. Serà una de les notícies culturals d'aquest 2021 que mos queda ja molt poquet per començar. Què passarà amb les sales de cinema?
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Otaku Naitza!
Jo sempre que sento aquesta música em donen ganes de patir totxos amb sa mà, així, en plan karate. Maitane Paez, no ho farem.
No
ho farem.
No.
Bona nit.
Jo, per lo menos, no puc.
No ho farem.
Tu,
no,
si vols intentar-ho...
Podríem, perfectament. A veure aquesta capsa de...
Sí, pa.
Pa. Molt bé, anem a parlar de Slayers.
Slayers.
No és grup heavy Slayer, sinó un anime que es diu Slayers.
Slayers, sí. Aquí a Espanya ho coneixem amb Rina i Gaudi, com ho va portar a S2, i la tenim en castellà, però bueno, realment el nom és Slayers, Rina i Gaudi. Bueno, és una sèrie d'anime i manga que està basada en una sèrie de novel·les. És així una miqueta de la diferència, que dius, ui, creades per Hajime Kanasaka i il·lustrades per Rui Haraizumi. Les novel·les lleugeres són més o menys uns 17 volums.
Sí,
que van sortir en els 92, i els manga i anime, doncs, són les diverses seqüeles, agafant diverses parts d'això.
És a dir, primer és una novel·la il·lustrada, entenc?
Sí.
Una novel·la...
Sí,
no arriba a còmic, no arriba a novel·la gràfic, però novel·la amb il·lustracions. Després és un manga.
Sí, i després un
anime. I després s'anime.
Sí.
Molt bé. Tenim la intro de s'anime? Tenim la capçalera? Vinga, endavant.
Abarelu monster areba tokotan buchinomeshi.
Està molt bé. M'agrada.
Això són el 90,
sí, 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 sí,
90,
sí, sí, sí,
eh?
Sí, 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 m'encanta, sí. M'encanta. Rina i Gaudi.
Sí. Narra les aventures d'una noia jove, bruixa, i caça recompenses, i un cavaller errant, vale, aquest amic seu, sa noia ja ho podeu deduir.
Es situa al Japó.
Rina. Bueno, realment no, és com una...
Europa?
Sí, per així dir-ho, sí, Europa és un món imaginari, fictici, no...
Sí.
Bueno, i un cavaller de llum, Gaudi, i Rina s'uneix amb l'objectiu de robar-li l'espasa de llum que té ell, perquè bueno, es pot vendre molt bé en el mercat negre.
Clar, home, una espasa de llum,
sí,
és el que té.
Home. I bueno, segons passa el temps es van fent amics, apareixen molt més amics, i durant els viatges, pues, es troben amb un dolent en comú, per així dir-ho, per no fer molt spoiler, i bueno, s'enfrenten amb ell.
Molt bé. És a dir, que començaven com a rivals però acaben sent amics.
Sí.
Molt bé. Per què t'agrada a tu aquesta història?
Bueno, jo m'agrada molt la fantasia i la màgia i tot això, m'agrada molt. I una de les coses que me fa molta curiositat aquesta sèrie és que trenca una miqueta amb el tabú de les noies, per així dir-ho, i parla de problemes que, normals que tenen la noia, que és, per exemple, tenir la menstruació.
Quan ella té això és un tema que no sol sortir.
No, i menys en el Japó. És com super... Són bastant...
És un tema tabú.
Burros, diguem, sí. I els nois no tenen cap idea de què passa amb la menstruació. Molts creuen que la menstruació t'arriba quan tens la teva primera relació íntima. O sigui, quan això ho dic tot. Pues m'agrada perquè, per exemple, quan Rina té la menstruació, perd poder, no ets tan forta com... i està en els seus dies i no...
Exacte.
I no, les hormones no li ajuden.
Està molt bé. Escolta'm, això és una sèrie que dius que veiem en els anys 90 a Espanya.
Sí. Sí, sí.
I ara, en aquests moments...
Ara a Netflix la podem trobar.
A Netflix la pots trobar. Perfecte. O sigui que no és una sèrie...
No.
No estan fent arqueologia de sèries.
No. És molt... molt fàcil.
Però, perdona la meva ignorància. Són els mateixos capítols dels anys 90 o és que dura fins ara?
No. Bueno, són els mateixos, però sí que s'ha fet algunes són més actuals. Sí que
quantes
són
temporades té això?
Té un munt. Bueno, l'anime té 5 temporades. El que passa que han sortit un munt de pel·lis que són independents de la sèrie, un munt d'oves...
Pitjor que Bola de Drac?
Més o menys. No, pitjor que Bola de Drac no hi ha res, però més o menys. Sí, igualment, aquí a Espanya l'anime i les pel·lícules i les oves està tot llicenciat per Selecta Vision i el manga està per Ibrea, tot complet. O sigui que no hi ha cap...
Un bon consell, amb un punt de vista així més realista dins de l'ànime japonès, és Slayers. Gràcies, Maitane.
A altres.
Bon Nadal. Aquest dissabte descobrirem la vida secreta dels insectes amb l'entomatòleg Xavi Canyelles. També coneixerem les propietats de la goma de garrofí. Escoltarem els nostres col·laboradors Alberto Fernández i Albert Fleixas. I acabarem amb el test de les preguntes desconfinades amb Luis Resines de Pelopantón.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia, a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
IB3 Ràdio desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Arriba la hora dels videojocs, avui també amb una edició molt especial. Sergi Torres, bona nit. Pablo Morganti.
Què passa?
Si us Pare Noel no us ha dut res, encara us queden els Reis, que són els autèntics, són els de veritat aquí, res de Santa Claus ni coses d'aquestes americanes.
No.
I bé, hem preparat una carta o algunes idees per si voleu fer la carta en els Reis en matèria de videojocs i no sabeu què demanar. Que segur que sí que ho sabeu, però aquí els nostres experts tenen algunes suggerències, Sergi.
Efectivament. Jo m'he encaminat més cap a jocs d'aquest any més populars i en Pablo, pues...
Coses hipsters.
Amb jocs isomètrics.
El primer sí, se li ha dedicat a
qui
Pablo.
Qui dispara primer?
En Sergi.
Vinga, pues, va, Sergi.
Si voleu, m'ho anàvem a l'Avern amb aquest joc.
Va, això no pareix l'Avern.
És l'infern grec.
Pues ho és. No? Efectivament, estem escapant de l'Avern amb el fi de Nades, el propi dueño de l'Avern de la mitologia grega, amb aquest joc que és un roguelike, és un gènere en el que tinc especial fixació i debilitat. A més, aquest en concret té vista isomètrica com li agraden a en Pablo.
Clar.
I a pesar que només surt per PC i Switch, és un joc que no puc deixar de recomanar. Bàsicament, tenim que intentar escapar de l'Avern amb el nostre personatge, que acaben de dir que és fill de Nades, i anàvem aconseguint poders pel camí, ens van venir diners déus, anàvem lluitant contra tota mena de criatures, molt, molt divertit, addictiu, complicat, però molt bo.
I per jugar en solitari.
Sí, sobretot. Aquesta és la categoria, sí.
Aquesta és la categoria
dit,
de jugar en solitari, que no ho hem dit al començament.
Tenim quatre categories.
Hem fet una sèrie de categoria per jugar en solitari, per jugar amb amics, per jugar en família i per regalar un nen, i tenim una sorpresa especial al final per recomanar-vos
Sí, a tothom.
Sí, que hem saltat un poc massa ràpid en el joc, però és que aquest joc està molt bé, saps?
Sí, o sigui que... molt bé. Seguim amb jocs per jugar en solitari.
Sí, bueno, continuo.
Sí, endavant.
Vale, pues yo el que he destacat és la saga Dark Souls, que bueno, jo començaria per el 2, vale? Vaig a posar la música de fons. I per què començaria per el 2? Perquè hi ha 3, 1, 2 i 3, vale? Tu ja després recomanes
si
tu el Demon's Souls.
Efectivament.
Clar, jo començo per enmig perquè el 2 és el que té fama, i és veritat, perquè he jugat tots 3 i és el més fàcil, entre cometes, vale? I ja que sí, és una saga complicada i la història no és una cosa que sigui lineal, o sigui, no fa falta que juguis a l'1 per comprendre el 2, perquè són jocs amb una història molt inconexa, molt fantàstica, molt de fàbula, molt atemporal, no? I no fa falta jugar cap dels 3. Són, encara que sigui una trilogia, no són jocs dependents un de l'altre.
Efectivament.
I el 2 és més fàcil, jo recomano tots 3, però començar per el 2.
Sí, la veritat és que és un gènere genial, és Souls-like. Va sí, començar amb el que vaig recomanar jo, que és
Demon's Souls, sí,
que és el que ha sortit ara amb exclusiva per Play 5. És el remake del primer de Play 3 que va sortir allà.
2008, pot ser, una cosa
sí,
així.
Sí, per allí, molt endarrere.
Sí.
I són jocs molt recomanables. Altres jocs que també podríem recomanar, almenys per la meva part, Doom Eternal, que està per totíssimes les plataformes. Fotre 13 dimonis sempre és divertit. I també tindríem pues, The Last of Us 2, que és una experiència més narrativa, és una aventura de supervivència, però amb exclusiva per Play 4. Gran lloc, molta controvèrsia, com ja hem parlat més d'una vegada. Alguna recomanació més per la teva part, Pablo?
Jo, molt ràpidament, un joc indie que es diu Faster Than Light, que és boníssim, o sigui, és un dels jocs que més hores li he posat, i sobretot perquè és un joc molt barat, molt accessible, pots jugar amb una patata, vull dir, no... Està també per iOS, està també per sí, tablet, o sigui... I és un joc que té multitud de premis i és un joc... Tu veus la teva nau, vale, des d'una perspectiva des d'amunt, amb la teva tripulació petita, i li vas posant les teves... Bueno, vas com comprant...
Millorant-la, sí.
Millores, però és un joc roguelike, o sigui, és generat de manera aleatòria. És una mica difícil d'explicar en ràdio. Però l'estètica és molt bona, la música és boníssima. Faster Than Light.
Faster Than Light, faster, més ràpid que la llum.
Sí, FTL, sí. Molt i bé. És això, de naus espacials, té una història com de que estàs escapant d'uns rebels i tal. I és un joc que en unes 2-3 hores et fas una partida. I és un joc per fer partides i partides i partides, perquè és aleatori i, bueno...
Aquestes setmanes de roguelike, que sí, són aquest tipus de joc que tenen una base jugable tan sòlida que, a pesar que, si, diguem, no tinguis molt de desenvolupament d'història, sempre vols tornar i arribar
tots
més.
Tots els jocs que parlem són de 2020.
No, eh? No, jo no. Jo no. Aquest joc crec que és de 2008-2007, però vull dir, és tan bo i tan atemporal que dona igual, perquè, a més, és pixel art, no és innovador de gràfics ni de res.
És el que dèiem abans, que jo faig, és de 2020 i ell fa una recomanació de recuperació de llocs.
De coses que he jugat jo al final.
Molt bé. Per jugar amb amics.
I per jugar amb amics, va. Saltam. Bueno, doncs comences tu, Sergi, amb aquesta...
Amb un lloc un tant sospitós.
Sí.
També n'hem parlat un grapat de vegades d'aquest joc, si sí, recordeu. Just fa res van anunciar-lo per la Switch. Va sortir per la Switch, de fet. I és aquest joc que realment va sortir a 2018, però no va saltar sa fama fins aquest any gràcies al fenomen de Twitch, dels streamers i demés. I ja el coneixeu, és aquest... No sé si recordeu, és joc de...
Among Us.
Efectivament, Among Us. Però no
Among Us.
Exacte.
No Among Us.
No Among Us. Among Us. Que bàsicament vaig a dir entre naltros, que hi ha un impostor i tenim que trobar-lo. I la gran diversitat d'aquest joc, primer, que és
home,
molt bo.
Pot ser que és el joc des 2020.
Sí, sí, sí. Bueno, entre aquest i un lloc que parlarem després, que és Animal Crossing, que són els dos jocs de la pandèmia, pues sí, han set els dos grans triomfadors. Sí, aquest joc el que té és que és molt accessible, és gratuït en mòbils, tant amb Android com en iOS, i ara el tenim també a PC i a Switch per 3-4 euros, em pareix que està.
Molt bé.
Sí, és això, jugar-ho amb
amics. Això, evidentment, si és bo i a més té aquests preus sense competència, la cosa és fàcil.
Clar, i fàcil, l'accés també molt accessible, pots jugar a qualsevol plataforma, o sigui que...
Està molt bé.
Sí, 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 sí.
Tu què recomanaries, Pablo?
Jo recomano una fricada, com sempre, i és un lloc que es diu GTFO.
Sí, és un hipster de
videojocs. Sí, soc un hipster, sí. Soc millor que Valtros, jo. Jo soc millor que Valtros.
Sí, sí, sí,
només pels meus gustos.
Sí, sí, que sí, que sí, que ets superior, que ho admetem, que sí.
A veure, aquest joc es diu Get the Fuck Out, vale? O sigui, escapa. I bé, és un joc que està en alfa. Això què vol dir? Que no està complet. Però per què ho recomano? Perquè tenen una manera molt, molt original de fer aquesta alfa. ¿Vale? Es tracta d'un joc cooperatiu de 4 persones que estan com una mena de complexa, com una mena de superlaboratori, ¿vale? Que segons he llegit a la història està, diguem, on va caure el cràter dels dinosaures, el meteorit que va matar els dinosaures, que és un cràter que està a Mèxic o una cosa així, crec.
Sí, sí. Jo també.
Pues és com que ha sortit allà una mena de coronavirus, ¿vale? I ha convertit a... Tu entres al complexe amb el teu equip de 4 i estan, són com alienígenes o com, com coses de forma... Una mica com la peli de la cosa, ¿vale? Són... I estan com... Tu arribes amb el teu equip, tens que anar amb compte perquè si dispares o si els alumnes els il·lumines amb la llanterna, pues es desperten i comencen a venir en onejades. És una mica com el Left 4 Dead, però amb més suspense tal. I el bo que tenen amb l'alfa que fan, que la, fan com a... Cada vegada que surt un nou patch de l'alfa, en comptes de... O sigui, en comptes de millorar el mateix, et donen nous mapes, et donen noves armes, et donen nous enemics, perquè a poc a poc va evolucionant el joc. O sigui, és com que... Estàs jugant un joc que està evolucionant
mai
al mateix
no està,
moment.
Mai no està complet.
Exacte, no està complet, però no està complet perquè no pots
no
arribar
jugar,
al final.
Perquè
exacte.
No hi puguis jugar.
Pots jugar, però
sempre
limitat.
Hi ha novedats.
Està limitat i sempre... Exacte, està molt ben pensat. Jo crec que és una molt bona manera de fer un alfa i en aquest sentit és super cooperatiu perquè jugar amb gent és gent que no coneixes molt difícil perquè t'has de coordinar amb la gent i està molt bé. És molt, jo ho he jugat amb amics i m'ho he passat molt bé.
En Pablo és tan hipster que m'ho porta jocs des passat i des futur, però no des present.
Clar, aquest és des futur, però va sortir el 2018 i encara està en l'alfa. Alfa, o sigui...
Molt bé, anem amb un home de Sant Antoni, de Portmany i despresent, com
sí,
el Sergi
pues,
Torres.
També recomanar, abans d'acabar amb els jocs amb amics, és Fall Guys, que també va ser l'altre fenomen indi que va ser destruït completament
és
per...
És humor amarillo, una mica.
Sí, sí, va ser sí. Simulador d'humor amarillo de saltar plataformes i tal. Sí.
Ah, és molt interessant.
No,
és molt divertit.
Som molt fan d'humor amarillo.
Sí, sí,
no, pues aquest és molt divertit, està per ser Play 4.
Dels dobladors, sobretot.
Caga, els dobladors no estan.
S'ha tenido que doler!
Sí. Aquí els dobladors te'ls trobes a tu.
Sí,
s'has
de fer clar.
Partides.
I Ibai o alguna d'aquestes. No?
Sí, però és molt divertit. Per Play 4, PC i també em pareix que està per Android. Molt recomanable, molt divertit, però bueno, eliminat completament per a Among Us.
Clar.
Amb això jo tancaria el tema dels jocs amb amics. Sí, més, jo, també és molt barat, per cert.
Jo recomanaria molt ràpidament un joc que va sortir aquest any, que és el Predator Hunting Grounds, que són 4 marines contra un predator de la peli de...
Sí.
I que pots jugar com Arnold Schwarzenegger i tot,
sí,
i ho ha
doblat.
I tot.
Sí, sí.
O sigui,
cert,
només per això, per dir que tu te'n xapes! Vull dir, és meravellós, vale? Em pareix meravellós.
No he jugat,
és molt divertit per jugar amb amics, està molt bé.
L'havia sentit a parlar, però no l'he provat.
No és un superjoc, però és que 4 contra 1, vull dir, està molt bé.
El bo que estem dient d'aquests jocs també és que són barats.
Clar,
o sigui,
que no són...
Els Reis, que si no estan molt bé econòmicament aquest any per la pandèmia i tal,
és
ho entenem,
que no
hi haurien.
És possible que no hi estiguin.
Pues també teniu opcions barates. Els Fall Guys, que crec que val 20 euros o 15, és, com dèiem, Among Us, 4 euros.
I els jocs indies així, tipus de FTL, deu costar 5 euros ara mateix. Vull dir, res.
I bueno, saltam, si voleu.
Anem a jocs per jugar en família.
En família, sí.
Efectivament, i si voleu, pues, fiquem un poc de música.
Vinga, va.
Què és això exactament?
Pues com dèiem, ficar música, més bé mesclar-la. És una proposta molt diferent dels creadors, no sé si te'n recordes, dels Rock Band,
sí,
que eren la competència dels Guitar Hero que estaven ahir. Pues Harmonix, que és com es diu aquest desenvolupador, ha tret aquesta proposta, que bàsicament ens posa...
Com
en
es diu?
Fuser, perdona, Fuser, que no ho he dit. Fuser, que és que el concepte és bastant intuïtiu. És mesclar música, és com fer de DJ. Tu agafes cançons famoses, Billie Eilish, Demi Lovato, tots aquests artistes d'ara que no han escolt gaire i no sé si ni tan se vol si estic dient bé els noms, però bueno, aquesta
sí,
gent...
Paco Lovatón, sí.
Paco Lovatón.
Paco
Lovatón. Però sí, aquesta gent, en Billy el Niño...
Caga.
Pues agafes aquestes cançons, les mescles i en fas de noves. El concepte és molt xulo. O sigui
que... En Sergi Torres no té 30 anys encara, eh? Vull dir, ara has quedat com si en tinguessis, jo que sé, 50, però en realitat és jove.
Bueno, la música que escolta sí que té 50 anys, o sigui que d'això no n'he sortit mai. Però sí, el concepte és molt divertit i és un joc diferent, perquè també podríem recomanar els Jazz Dance, que és el joc de ballar amb la família i tal, però està molt vif, perquè en duim uns 15 ja des de 2005 o 6 que ho sortim cada any.
Sí,
el
sí,
teniu
sí.
Aquí en el guió, eh?
No sí, sí, però el mencionem per això. Però
Jazz Dance 2021.
L'esmento per això, perquè és el típic joc per jugar en família, però si voleu variar, perquè aquest sempre falla, mai falla, vull dir, pues tens aquesta nova alternativa per part d'Harmonix.
Sí,
molt bé. Jocs per regalar un nen?
Jocs per regalar un nen o vols que recomani el meu de la família?
I ja en tens un.
Esclar, jo tinc. Que tenim dos guions separats.
Sent tan hipster com ets, Pablo, pues és normal que pensi que tu no penses en sa família. Saps? Que penses només en jocs d'un jugador, uns col·legues.
O per regalar un nen.
Exacte. Per aconseguir la família,
no.
Família no.
Mira, molt ràpidament, vale? Per jugar en família jo tinc un joc que és una meravella, que es diu Castle Crashers, que té, a més, una banda sonora genial.
Rave, eh?
És 8 bits, però ben fet.
És 8 bits, però ben fet.
Molt ben
fet. Sí, senyor. No, està molt bé. Està
té
molt
una
bé.
Música genial, aquest
sí,
joc.
Sí.
I per jugar amb nens també val, eh? Perquè és un joc per tots els públics, té molt de sentit de l'humor, és un joc així com en dibuixos animats.
Sí.
És bàsicament quatre cavallers, val, en un món fantàstic, però molt absurd tot i molt, molt divertit, que van a rescatar una princesa. Vull dir, no té més. Però és tot el que passa al voltant,
són
la música.
Tota història.
Sí, i és el típic joc tipus, com diria, com... Aquestos de lluita lateral, ¿vale? Que es veu el mapa de costat,
sí,
et surten
un
enemics. Exacte, i vas avançant per el mapa i vas, pues, jo què sé, pues, contra bàrbars, contra ninjas, contra un monstre gegant.
Sí, sí. I com Streets of Rage, Fatal Fury, tot aquestos.
Tots aquests rotllos. Beat'em up es diu, no?
Sí, beat'em up, Side Scroller.
I vas aconseguir pues, armes, espases, coses molt absurdes, poders màgics, i vas desbloquejant tot tipus de personatges, però que és que et rius moltíssim. Jo m'he rigut moltíssim en aquest joc.
Imaginació al poder.
I clar, i pots jugar fins a 4, o sigui, per jugar en la família és perfecte.
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 Jo m'estic marcant sa ràbia aquí, que no em vaig poder fer per culpa de ses restriccions. Me l'estic fent amb aquest temazo, és que me falta només aquí.
Té una música...
Ai, maleïda restriccions, eh? Sí. No poden anar de ràbia.
És pas no es trobés.
No poden anar de rave.
Acollir raves.
Raves. Molt bé.
Mira, parlant d'acollir raves,
venga.
Ja que anàvem amb això, doncs saltàvem directament a un joc que literalment va d'això.
Per als nens, eh?
Efectivament.
Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package Charter Flight will soon be arriving at the deserted island.
Amb aquest buit existencial.
Sí, no, ha quedat com
anar
molt...
a ser ràbia dels més petits.
Ràdio de
exactament. Animal Crossing.
Efectivament.
New Horizons.
Parlàvem abans, els jocs de la pandèmia. Aquest és el joc de la pandèmia. Ha venut el que no està escrit.
Va, el joc de la pandèmia
però
ve
sempre.
És que...
El joc de la pandèmia ve després.
Bueno, sí.
Però Animal Crossing sempre ha venut.
Sí, però no, sí, però no aquesta
quantitat. Quants anys d'un Animal Crossing?
Animal Crossing va sortir primer en GameCube en l'any 2000... Quatre.
No sabia que era tan veterà. Ostres, sí,
i més o menys sempre ha estat un èxit. Amb CDS va ser un èxit.
Sí, però de fet hi ha un predecessor, crec, ara ja sí que estic tirant de memòria, no sé si va arribar a haver alguna cosa a 64 que era un predecessor. El primer que es deia Animal Crossing, que estic pràcticament segur que va ser de GameCube, 2004.
Vale.
I no va triomfar el que va començar a triomfar des de CDS, que va ser allí quan va canviar tot. Però és que aquest joc no és ni mig normal. O sigui, més de 20 milions d'unitats venudes des d'aquest març, que és com va sortir, i el joc que més comentat de la pandèmia, més notícies. Encara me'n record que va sortir una notícia de que deien que per el comerç d'aquest joc, que és un simulador social, com ja sabeu, pues la gent feia negoci, comerciant en diferents verdures i hortalisses i històries que tenien entre diferents jocs, i Facebook havia detectat aquestes conversacions com si estiguessin fent contrabando de drogues. O sigui que aquest va ser el punt en el que va arribar el Animal Crossing.
Ostres.
No, és broma, eh?
Ens ho que ver que ha de dimitir algun dia ja.
Sí.
Sí, si tens una Switch és un lloc més que recomanable. És igual que qualsevol altre Mario, saps? És a dir, són Nintendo en quant a llocs socials de família i de boixos.
Clar,
no tenen, boixos, no, la veritat és que no tenen
no
competència.
Especialitat total.
Molt bé, sí. Més coses?
Bé, doncs pues, jo vaig amb un clàssic reinventat que se...
Per nens, eh?
Sí, per nens, el Rayman. No vaig a dir ara el Doom, no?
Oh, el Rayman és molt bo.
El Rayman és molt divertit.
És molt bo.
I té molt bona música. Molt èpic i molt divertit, a la mateixa
vegada. Molt divertit.
Sí, molt divertit. És bé, és un tipus plataformes, tipus Mario, vale? Pensem Mario, pensem Sonic. Rayman era la mascota original de Sonic, quan va... Clar, estava Sonic per a Sega, Mario per a Nintendo, i Sony va dir, pues necessitem una mascota, i era Rayman, però després Rayman pues es va diversificar i es va fer polígam, ¿vale?
es
va anar a totes les plataformes, i sí. És un joc, pues això, molt molt divertit, molt absurd, té un humor molt no sé, molt divertit, i la música és molt bona, l'animació és molt divertida, i el joc és molt trepidant perquè és plataformes, però per a nens jo també crec que és perfecte perquè té cooperatiu també, té proves, té coses molt divertides.
La música està molt ben ficada.
Sí,
jo dic una cosa d'aquest joc, o sigui, Rayman és una saga que sempre ha estat bé i ha estat molt ben valuada dins els mons dels videojocs.
Sí.
Però aquests dos jocs, és Rayman Legends
i l'Origins.
Va ser el primer. Van renovar les gèneres plataformes, a part de, o sigui, és una experiència a tots els nivells, o sigui, audiovisual.
Sí.
I que per jo vaig flipar. O sigui, si Rayman eren jocs bons, aquests dos Rayman són jocs molt superiors.
Sí.
O sigui, i condemnadament divertits i, de més, bastant difícils en segon quins nivells de dificultat.
No, ja ves, sí, jo me'l vaig passar amb la meva exnòvia, era molt divertit i molt difícil.
No, jugar.
Saludam a l'exnòvia d'en Pablo Morganti.
Hola, què tal?
Bon record.
Sabem que l'enyores.
No. Ja enyora el Rayman, se'l va quedar ella.
Molt bé, idò... No, dic que sabem que ella t'enyora, tu.
Ah, bueno, això ja no sé.
Sí, m'ha estat parlant amb ella aquests dies.
Ah, vale.
Què més tenim? Més coses?
Bueno, ràpidament. Tenim l'Easter Egg, no? És huevo de Pasqua.
Clar, exacte, l'última.
Que jo crec que és el joc definitiu per
aquest
aquesta...
és joc de Sant. La nostra recomanació final per demanar-li en els Reis Max,
és joc de
encara Sant. Que és possible que els Reis Max arribin i us decapitin si us hi demanau aquest joc.
Sí.
Amb raó.
Sí.
I no parlem de l'Autopsy Simulator,
no parlem de cap simulator.
Bueno,
sí.
Parlem d'un altre nivell. Parlem de...
Commencing Autopsy 3. Time, 2104. 27-year-old female infected with...
Bé, això podria ser...
Ha dit infected.
Infected,
sí, perquè estan parlant d'un simulador de plagues mundials. És simulador de coronavirus.
Just, mira, el que anava demanant als Reis. Com es diu això?
Plague... és Plague Inc., perdó.
L'Evolved és. Sí. Perquè el primer va ser només per a mòbil, crec, i després ja va sortir l'Evolved.
Han anat per diverses plataformes, però bueno, la qüestió és poder sentir-te com el coronavirus, saps? Com et sents en arruïnar el món sencer.
No, de fet, aquest any va sortir una expansió, perquè encara surten, que era com curar la... O sigui, en comptes de ser el virus, eres l'equip científic de curar el coronavirus.
O sigui, normalment,
un escenari més.
El joc estàndard, normalment, ets el virus.
Sí, i de fet, potser també va sortir una expansió del planeta dels simis, i eres com el virus que feia... No, el virus no, els simis que anaven evolucionant. Pot ser un virus, una bactèria, pot ser un... Bueno, no sé quines més variants.
Sí, diferents tipus d'enfermedades.
Sí, l'objectiu és infectar el món i acabar amb la població mundial.
Per gent amb sentit de l'humor i estudiants de biologia.
Que, per cert, comento una data curiosa. El més complicat d'aquest joc era arribar fins al Pol Nord, val? Perquè si és fred sempre era una gran barrera perquè contiguessis...
Arribar a Groenlàndia o a Madagascar, que només tenien un port.
Efectivament.
Era molt difícil.
Era el més complicat. I si no ho aconseguies, perdies la partida perquè, clar, no podies contagiar tot el món i no podies acabar amb sa gent. Com a curiositat, doncs justament aquesta setmana m'he enterat que ha hagut el primer contagiat de coronavirus al Pol Nord.
Ostres, mira.
Ah, sí? Era un pingüino?
Mira. Oh. Pol, bé, el nostre ho deixem aquí. Ho deixem aquí, no tenim més temps. Molt bon any.
Mos
veiem l'any que ve a jugar.
Molta salut.
Molta de salut.
Sí, moltíssima.
Estimats oients, espero que hagueu anotat tots aquests videojocs.
Ja que no podem sortir molt, doncs, escolta, jugueu a coses.
Per jugar, està molt bé. Tots anotats, i si no us torneu a sentir a la pàgina web d'IB3, us podeu tornar a sentir el programa i així el repassau.
I un plaer, i a veure si mos veiem ja de cara a l'any que ve.
I a veure si l'any que ve canvies les coses.
Vinga, salut! Abscesses around the abdominal cavity. Clear signs of immune suppression. Cause of death appears to be catastrophic organ failure.
Boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
Molt bé, el Lotes i el Lots, esperam que estigueu totalment recuperats de ses festes nadalenques ja. Encara queda una miqueta. Hem fet aquest programa entre en Pablo Morganti, Nales Berlanga, en Sergi Torres, Nama Itane Paez i en Vicent Tur, que passeu un molt bon cap de setmana. Dilluns hi tornem a ser aquí, amb es darrer vol a Formentera.
Yeah.